Bon dia. La comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona lamenta el retard dels resultats dels estudis de viabilitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Vam reunir amb la consellera Sílvia Paneca. Ens va dir que estaven reunint tota la documentació, que estaria tot fet en breu, etc, etc. I després de la reunió nosaltres vam presentar instàncies a territori. Vale, ho teniu quasi fet? Doncs, però nosaltres vam presentar una instància, mostreu-vos la documentació. Per què hem fet ara nota de premsa el mes de març? Perquè vam rebre resposta a aquestes instàncies i resulta que els estudis encara estan en redacció.
Acabem d'escoltar el membre de la comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona, Xevi Baena, en declaracions al programa En Profunditat de l'antena de Ràdio Olot. Exigeixen des de la comissió transparència i acció per tirar endavant el projecte. Denuncien que els estudis encara estan en fase de redacció quan ja se n'haurien de conèixer els resultats. Des de l'última reunió amb la Generalitat, ara fa 4 mesos, els membres de la comissió no han tingut notícies en quin punt es troba el tren tram que ha de passar per la Garrotxa. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 26 de març del 2025.
El dia en 4 minuts.
Crida a desencallar el projecte de la depuradora de l'Alt Fluvià. L'Ajuntament d'Olot insisteix en la necessitat de tirar endavant el projecte, tot plegat enmig del debat sobre la qualitat de l'aigua del riu després de les últimes pluges. L'Ajuntament de la Vall de Bianya urbanitzarà els terrenys de l'hostal nou on hi ha d'anar la futura escola. Segons l'alcalde Santi Reixac, esperen poder incloure el projecte al nou pla únic d'obres i serveis o al pla de barris i així avançar en aquesta qüestió. S'obren els tràmits per acollir infants saharauis al programa Vacances en Pau durant l'estiu. Aquesta és una iniciativa activa des de fa més de 30 anys a la Garrotxa. També parlarem de cultura amb Sara Baume, Tessa Hadley i Alba Dalmau, que seran presents a Olot per participar en el Festival Mot. Després de fer aturada a Girona, el festival arriba a la capital garrotxina amb 3 dies de xerrades que giraran al voltant de l'amor. En esports, el club tenis taula Olot buscarà la victòria al Zira abans de competir la Europe Trophy. La tripleta olotina intentarà puntuar contra un rival que es troba una posició per sota a només un punt dels olotins. També parlarem de la més de 20 de persones que participen en la segona jornada de marxa nòrdica a la Canya. Aquestes activitats estan organitzades per edat 3 conjuntament amb DipSalut i es realitzen a tots els municipis de la Garrotxa. I tancarem l'informatiu descobrint Dinder, que arriba a la Garrotxa. És una aplicació de trobades per a gent amb discapacitat. La proposta prové des de Barcelona i compta amb la col·laboració d'entitats com Integra i professionals per donar suport i seguiment als seus usuaris.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Dimecres, novament marcat per la vaga dels sindicats minoritaris de Renfe i Adif, que ha provocat trens suprimits a la R1, R4 i a l'alta velocitat. Una incidència a les instal·lacions de Sant Celoni ha afectat l'R2 Nord i l'R11, mentre continuen els retards a l'R2 Sud i regionals per una avaria Sitges ja resolta. La Fiscalia no suposa suspendre l'ingrés a presó de Laura Borràs si es tramita la petició d'indult. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 4 anys i mig de presó per contractes il·legals a la institució de les lletres catalanes. Detingut a França l'autor d'un homicidi a Vilanova de la Barca i de 2 més a Navarra. A Catalunya va matar un home de 84 anys amb unes tisores de podar en una finca agrícola. El monestir de Xixena torna a obrir les portes i exhibeix un terç del centenar d'obres del Museu de Lleida i el Manac. Aragó culmina els 2 anys de reformes a l'espai, un temps durant el qual no s'han pogut visitar els béns al litigi. A l'àmbit internacional, Brussel·les admet que encara queda feina per trobar una solució negociada abans d'imposar posar nous aranjals als Estats Units. La Comissió Europea manté una nova reunió a Washington i afirma entendre millor els objectius de Donald Trump. I almenys 24 morts i 27.000 evacuats pels incendis a Corea del Sud. Entre els morts hi ha el pilot d'un helicòpter que feia tasques d'extinció.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps tendeix mica en mica a ser més estable, tot i que demà hi haurà més ruixats. Aquesta tarda també algun, però poca cosa. Res a veure amb els últims dies. Comencem el dia. L'hem començat amb grans clarianes al Pirineu. Aquí la temperatura ha baixat a 0 graus a Das, fins a 6 sota 0 la Tosa, a 2.500 metres. Un grau i mig. A Camprodon hem tingut 2 a Olost, o per exemple també 2 a Espinelves, 4 a Vic, 4 a Olot. Tot això després d'algun ruixat ahir, poca cosa, tot i que per exemple a la comarca d'Osona, Tavèrnoles, va caure calamarsa i van caure fins a 8 litres en forma de neu a Núria i a Vallter, o precipitacions que també en algun sector d'Osona va deixar al voltant de 5 litres per metre quadrat. Bé, també hi ha hagut núvols baixos cap a Ripoll, la plana de Vic, al matí d'hora. La tendència és que es vagi aclarint. Per tant, un dia de clarianes, fins i tot estones abundants de sol, tot i que al matí també hi havia núvols cap a la Selva, Baix Empordà, Costa Brava Sud. I a la tarda algun ruixat a l'interior, potser en forma de neu cap a 1.700 metres, al Pirineu Oriental, poca cosa el que pugui caure avui, d'1 a 3 litres, cap a les Guilleries, a tocar del Montseny, Osona, Lluçanès, poca precipitació, francament. Podria arribar alguna gota al prelitoral al final de la tarda, però poca cosa. Demà, doncs, un dia variable, mig ennuvolat, la temperatura es manté, avui pot pujar lleugerament, i podria ser que a la tarda hi hagués més ruixats. Comarques interiors, no ve molta pluja, fins al prelitoral, però vaja, d'1 a 5 litres per metre quadrat. I divendres probablement tampoc plogui. Aquesta seria la notícia. Després de tants dies de pluja, a Olot, aquest mes de març, ja portem, atenció, 270 litres per metre quadrat. Una pluja excepcional. Doncs divendres probablement núvols, clarianes i probablement ja sense pluja i temperatura una mica més alta.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 26 de març de 2025 en el marc de l'informatiu de l'antena de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de mobilitat, perquè la comissió del Tren Tram, Olot-Banyoles-Girona, lamenta el retard dels resultats dels estudis de viabilitat. Exigeixen transparència i acció per tirar endavant el projecte. Denuncien que els estudis encara estan en fase de redacció, quan ja se n'haurien de conèixer els resultats. Des de l'última reunió amb la Generalitat, ara fa 4 mesos, els membres de la comissió no han tingut notícies en quin punt es troba el Tren Tram que ha de passar per la Garrotxa. Ens en dona més detalls l'Aniol Puigvert.
Fa uns mesos, concretament al desembre del 2024, membres de la comissió de diferents Trens Tram d'arreu de Catalunya es van reunir amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. En aquella reunió del 20 de desembre, Paneque va transmetre als representants de les comissions que havien de tenir paciència, que estaven treballant en reunir tota la documentació per tirar endavant els projectes. Després d'uns quants mesos, lamenten no haver rebut notícies i reclamen els resultats dels estudis de viabilitat. Precisament, fa poques setmanes van rebre a través d'una notificació signada pel secretari d'Infraestructures de Mobilitat, Manel Nadal, que l'estudi de viabilitat del Tren Tram Olot-Banyoles-Girona es troba en fase de redacció. Un dels membres de la comissió, Xavi Baena, ha lamentat la falta d'informació que s'encadena des de fa molt de temps.
Ens vam reunir amb la consellera Sílvia Paneque, ens va dir que estaven reunint tota la documentació, que estaria tot fet en breu, etcètera, etcètera. I després de la reunió nosaltres vam presentar instàncies a territori. Vale, ho teniu quasi fet? Doncs però nosaltres vam presentar una instància, mostreu-vos la documentació. Per què hem fet ara nota de premsa el mes de març? Perquè vam rebre resposta a aquestes instàncies i resulta que els estudis encara estan en redacció.
Baena també ha lamentat que els fets es remunten des de fa més de 10 anys i que no és normal que el procés sigui tan lent.
Vull dir, no pot ser que una infraestructura que es porta parlant tant de temps, que ja es mencionava el Pla Estratègic de Mobilitat de l'any 2009, firmat pel propi Manel Nadal, que és actualment secretari de Mobilitat, ja es parlava de fer trens trams el 2015, encara ho arrosseguem, encara se retrassa.
El membre de la comissió del tren tram Olot Banyoles-Girona recorda que el pacte d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat va estar marcat, entre altres punts, per aquest projecte. El vot favorable dels comuns va incloure un acord per apostar pels trens tram arreu de Catalunya.
I recordem al govern que el pacte d'investidura de Salvador Illa, els vots dels comuns, el PSC va tenir els vots dels comuns a canvi d'assegurar el pacte d'investidura assegurava tirar endavant els trens tramvies. Vull dir, accelerar-ho al màxim possible.
Des de les comissions dels diferents trens tram del territori exigeixen compromís polític i una dotació pressupostària específica a l'espera dels resultats dels estudis de viabilitat encallats des de fa mesos.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes de mobilitat. Passem a parlar de medi ambient perquè es fa una crida a desencallar el projecte de la depuradora de l'Alt Fluvià. L'Ajuntament d'Olot insisteix en la necessitat de tirar endavant el projecte, tot plegat enmig del debat sobre la qualitat de l'aigua del riu després de les últimes pluges. Com gestionar les aigües brutes és una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula. Natàlia Moreno.
Falta un acord. És la peça que desencallaria el projecte de la depuradora de l'Alt Fluvià, que ja es troba sobre la taula des de fa uns anys. Precisament ja fa un temps es va decidir que aniria al polígon de la Serra entre les Preses i la Vall d'en Bas. Tot i tenir decidida la ubicació, el projecte està aturat per falta d'acord entre les parts, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, la propietat i l'Agència Catalana de l'Aigua, segons remarquen des del Consell Comarcal de la Garrotxa. L'ens comarcal és el que té el projecte en el punt de mira i per la banda de l'Ajuntament d'Olot i el desig que es tiri endavant. La falta d'una depuradora en aquest punt afecta el riu Fluvià, especialment el seu pas per Olot. El regidor de Medi Ambient d'Olot, Isaac Cribillers, remarca que és una necessitat.
Crec que tots hem d'empènyer perquè es faci aquesta depuradora. Crec que no hi ha ningú que no pugui estar d'acord i que el futur del país passa inevitablement per separar per les xarxes separatives i per separar les aigües de pluvials que acaben a les depuradores i es tracta amb massa quantitat d'aigua no necessària.
Però el focus del problema on ve? La depuradora de l'Alt Fluvià permetria la separació d'aigües, fet que avui dia no hi ha la capacitat per fer-ho amb la infraestructura actual. El regidor del PSC d'Olot, Josep Guix, va explicar en el darrer ple del consistori olotí el que passa al riu Fluvià.
Quan plou, totes les aigües residuals, més les aigües pluvials, com que no tenen doble separativa d'aigües pujanes amb aigües negres, tot el col·lector que baixa de la Vall d'en Baix i les Peres, que passa sota el carril Bici, si van pel carril Bici veuran que hi ha tapes de registre, doncs passa per allà, va ple. Quan arriba a Sant Roc, les aigües negres de Sant Roc no poden entrar en el col·lector perquè està ple i van directament al riu.
Per la seva banda, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, va fer èmfasi a desencallar projectes d'aquest tipus que ja venen de mandats anteriors.
Fa molta falta, moltíssima, i és una altra d'aquelles infraestructures comarcals que no hem sigut capaços de desencallar i que hem de pressionar per fer-ho. Vull dir, recordem això, plantes de triatge, variants, vull dir, són projectes dels que sempre parlem.
La depuradora de l'Alt Fluvià és un projecte amb una demanda històrica i que diversos partits pressionen perquè es tanquin els pròxims anys.
A la Vall de Bianya, l'Ajuntament urbanitzarà els terrenys de l'Hostal Nou, on hi ha d'anar la futura escola. Segons l'alcalde Santi Reixac, esperen poder incloure el projecte al nou Pla Únic d'Obres i Serveis o al Pla de Barris i així avançar en aquesta qüestió. Diu que la Generalitat, quan vulgui, pot començar a construir l'escola, donat que ja tenen els terrenys disponibles que el mateix consistori va comprar fa uns mesos. Gerard Puigdemont.
A la Vall de Bianya li pertoquen uns 450.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 i des de l'Ajuntament tenen previst presentar-hi el projecte d'urbanització de la futura escola del poble i destinar-hi una part dels diners. En total, l'obra costaria uns 800.000 euros i des del consistori esperen treure finançament d'altres bandes. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Una altra cosa que volem fer és urbanitzar també el que és els terrenys que tenim per fer l'escola a Hostal Nou de Bianya. Això també estem pendents ara també del Pla de Barris, a veure si podem entrar-hi, que doncs tot això és, nosaltres ho tindríem tot a punt urbanitzat, perquè com en el departament sempre, com ho hem dit, com ells creguin oportú i puguem fer-hi l'escola.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja fa mesos que ha fet la compra dels terrenys pròxims a la zona esportiva de l'Hostal Nou per un import de 400.000 euros i ja han informat a la Generalitat que té els terrenys disponibles perquè quan vulguin puguin iniciar la construcció de l'escola. Diuen que si fa falta ja trauran diners d'altres llocs si és que el que interessa és que l'urbanització avanci més de pressa.
I si la Generalitat ens diu que demà volen fer l'escola, escolta, ja ens espavilarem i ja ho activarem, però de moment el que fem és tenir-ho tot a punt perquè quan ells ho creguin convenient ja estigui tot urbanitzat.
Santi Reixac assegura que segueixen en converses amb la Generalitat i que li consta que aquests últims tenen el projecte sobre la taula.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Obrim a carpeta social i cultural parlant de l'obertura dels tràmits per acollir infants saharauis al programa Vacances en Pau durant l'estiu. Aquesta és una iniciativa activa des de fa més de 30 anys a la Garrotxa. L'any passat es van acollir més de 200 nens i nenes saharauis a tota Catalunya. Néstor Carvajal.
El programa Vacances en Pau obren els tràmits d'enguany per acollir infants saharauis durant l'estiu. Aquesta iniciativa fa més de 30 anys que es porta a terme. El president de Garrotxa amb el Sàhara, l'Eglifa Mahmoud, ha compartit la seva experiència de quan era un nen.
La primera cosa que me preguntaven sempre és què haces en el Sàhara, què és el Sàhara, com està tu família, si treballen o no treballen, coses així, diguem que jo no me recordo del 94, que és la primera vegada que participé en aquest programa, i bueno, y poco a poco se van, digamos, a entender exactamente las circunstancias de cada niño, ¿vale? De dónde viene eso. Incluso, digamos, se crea este vínculo familiar, socio, digamos, cultural entre la família d'acogida i la família, digamos, d'origen del niño.
Els mesos de juliol i agost al campament saharaui són els més complicats. Les temperatures poden arribar fins als 55 graus. El responsable del programa Vacances en Pau, Enric Soler, enfatitza l'impacte que té als nens que mai han vist res més enllà del campament de refugiats i com pot motivar-los per trobar una vida millor. També explica com és el procés a seguir per qui estigui interessat en acollir-ne.
Ja, a veure, que es demana el delicte, o sigui, tenir el certificat de delictes sexuals, i a partir d'aquí llavors és que veure la bona voluntat de la família o la persona o persones que volen acollir, que se puguin fer càrrec, tinguin ganes de fer-se càrrec, i ja està, tiraríem els papers endavant. Ens demanarem noms, esclar, el formulari ens demana la família que acull, les dades de la família, però són les dades normals que es demanen per qualsevol tràmit que sigui, doncs, diguem-ne, amb estaments oficials, no? I no hi ha res de més.
Per posar-se en contacte amb el programa es pot trucar directament al 676-863-544. Enguany es compleixen gairebé 5 dècades de la invasió d'aquest territori.
De la part social a la cultural, amb Sara Baume, Tessa Hadley i Alba Dalmau, que són presents a Olot per participar en el Festival Mot. Després de fer aturada a Girona, el festival arriba a la capital garrotxina amb 3 dies de xerrades que giraran al voltant de l'amor. El Mot és considerat un dels festivals de literatura que es fan arreu del país.
Després de fer aturada a Girona, el Festival de Literatura Mot arriba a Olot des d'aquest dijous i fins dissabte. En parla Montse Verderi, comissària del Festival d'enguany.
Un dels més importants, i que podem estar molt orgullosos que Girona i Olot, doncs, tingui un festival d'aquesta potència, d'aquestes característiques, amb noms internacionals.
Aquest dijous a les 6 de la tarda, Tessa Hadley obrirà el Mot per parlar d'amor i sentit de vida, i a les 8 del vespre serà el torn d'Eva Comas Arnal i Gustavo Martín Garzo per tractar l'amor i la persistència. Divendres a les 6 intervindran Lluís Muntada i Jordi Nopca per parlar d'amor i passió, i a les 8 conversaran d'amor i romanticisme Manuel Vilas i Alba Dalmau. Finalment, dissabte a les 6, Núria Barrios i Arià Paco parlaran d'amor i domini, mentre que a les 8 Sara Baume tancarà el festival per parlar d'amor i fusió.
El Mot d'aquest any està dedicat a tothom, perquè a qui no li ha passat alguna cosa a nivell amorós, i per tant parla de tots i cadascun de nosaltres. És un Mot molt proper, que ens interpel·larà i que d'alguna manera doncs, diràs, mira, això ho he viscut, això m'ha passat, això em fa reflexionar, això ho recordo, és molt vivencial.
Tota la programació del festival es pot trobar al portal web festivalmot.cat.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimecres, el club tenista Taula Olot buscarà la victòria al Zina abans de competir la Europe Trophy. La tripleta olotina intentarà puntuar contra un rival que es troba una posició per sota només un punt. El club tenista Taula Olot jugarà el seu segon partit consecutiu fora de casa aquest divendres a 6:45 de la tarda.
El club tenista l'Olot no vol pensar en l'Europe Trophy del pròxim divendres perquè abans s'ha de centrar en la Superdivisió. A més, el partit d'aquest divendres és crucial per intentar arribar a les posicions que donarien accés a Europa de cara a la pròxima temporada. Ara mateix només falten 4 partits i els olotins es troben en una situació en què les coses poden sortir molt bé o poden sortir molt malament. Aquest divendres el club tenista l'Olot anirà al Zira amb la tripleta formada per Arnau Pons, Diogo Pinyó i Damien Provost en un partit complicat. El vicepresident del club tenista l'Olot, Xavier Sellas, explica que la tripleta de l'Alzira és tot un incògnit.
Un partit que és difícil d'avaluar perquè l'Alzira és l'equip de Superdivisió que més jugadors estrangers té contractats. Crec que té una nòmina 8 o 9 jugadors estrangers, llavors l'alineació pot ser molt canviant. Ells tenen dos jugadors nacionals, el Guillot i el Juan Pedro Sánchez, dos jugadors similars en quant a nivell, acrediten 30 i 40% respectivament, però llavors dependrà una miqueta si et fan joguet dos jugadors, si et posen dos estrangers.
L'Olot ve d'aconseguir una victòria a casa i un empat contra l'Arteal Santiago en un partit en què es va escapar la victòria. Ara, l'Hortitec Alzira s'hi juga la vida, ja que està només 3 punts de la zona de descens que marca el Linares. Al club olotí li queden 4 partits complicats contra l'Alzira aquest divendres, el Cué, que és el Sant Jordi, que està pràcticament descendit, l'Irun Leca, Enea, que és tercer, i el Burgos, que serà un rival directe en el cas d'intentar la classificació a Europa. Sellas explica que parteixen amb avantatge amb els rivals directes.
Els que estan a la mateixa zona nostra i tenim els barajos a favor, per tant, sabem que hi ha un equip ja totalment condemnat, el Sant Jordi d'Eivissa, per tant, doncs, bueno, una miqueta, veure una miqueta si en aquest partit dels Ira som capaços de puntuar i llavors ens ve l'Eivissa, doncs amb aquests dos partits fóssim capaços de sumar 4 punts ens ajudaria molt a afrontar les dues últimes jornades doncs amb aquesta mica de brillantor de veure si ens acabem de situar a la part alta, no?, de la classificació.
El partit contra l'Alzira serà aquest divendres a 6:45 de la tarda al pavelló Pérez Puig, on l'Olot vol tornar a la Garrotxa amb la victòria i amb confiança per enfocar l'Europe Trophy del pròxim divendres.
De tenis taula passem a parlar de la marxa nòrdica, on més d'una vintena de persones hi han participat en la segona jornada que s'ha fet a la Canya. Aquestes activitats estan organitzades per edat 3 conjuntament amb Dip Salut i es realitzen a tots els municipis de la Garrotxa.
Cada dimarts, davant de l'ambulatori de la Canya, un grup de persones grans realitzen marxa nòrdica. Aquesta disciplina esportiva és una activitat molt completa en el qual no només es fan servir les cames, sinó que també es fa tot el moviment amb els braços per tal d'impulsar-te i acompanyar el cos. La marxa nòrdica és un esport basat en l'esquí de fons, conegut com a esquí nòrdic. Aquest dimarts s'ha dut a terme la segona jornada amb 24 participants. Aquests primers dies s'ha dut a terme en un mateix lloc per ensenyar a la gent com s'ha de realitzar el moviment correctament. El dinamitzador d'aquestes activitats, Albert Pérez, explica els beneficis que comporta per la gent gran.
Per la gent gran, tota. Primer, per mantenir mobilitat. Segona, per tenir una postura molt més correcta, molt més recta. Tercer, perquè si treballem bé el moviment amb els bastons, el que fem és lubricar els discs intervertebrals, per tant, tornem a tenir una certa agilitat, movem les cames, per tant, la circulació de retorn, temes varius, tot això millora.
Pérez destaca que aquestes activitats no només estan enfocades a persones d'edat avançada, sinó que estan obertes a majors de 16 anys. De fet, fa una crida a la gent més jove a participar en aquestes activitats. Durant les jornades que es realitzen a tots els pobles de la comarca, es treballa conjuntament amb més de 520 usuaris. En el cas del grup de la Canya, que fa marxa nòrdica, aquesta segona sessió ha servit per acabar de donar instruccions als participants, ja que de cares a la pròxima setmana ja començaran a fer rutes per diferents llocs.
Els primers dies, sí, en principi els dos primers dies busquem un espai obert, ens quedem en estàtic, ens quedem sempre al mateix lloc per tal d'ensenyar la tècnica, no? Han d'aprendre com agafar els bastons, com s'han de moure, com has de fer l'abraçada, la passa, tot per treure-li el màxim profit. A partir d'aquí, a la tercera sessió, doncs ja comencem a fer rutes i vinga, les que hi hagin. A cada municipi en tenim unes quantes, llavors anem variant.
Totes aquestes activitats organitzades per Edat 3 i Dip Salut tenen l'objectiu de promoure l'activitat física i el moviment entre la societat. A més, totes les activitats són gratuïtes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada descobrim els secrets de Dinder. Es tracta d'una aplicació de trobades per a gent amb discapacitat que ara arriba a la Garrotxa. La proposta prové des de Barcelona i compta amb la col·laboració d'entitats com Integra i professionals per donar suport i seguiment als seus usuaris. Té com a objectiu ajudar aquestes persones a relacionar-se amb gent més enllà del seu entorn immediat.
L'aplicació Dinder arriba a la Garrotxa. Es tracta d'una app de trobades per a gent amb algun tipus de diversitat funcional. Aquesta aplicació, ja existent a Barcelona, s'ha estès per tot el territori català i té la intenció d'ajudar persones amb discapacitat a relacionar-se amb gent més enllà del seu entorn més immediat, tal com explica la psicòloga del taller ocupacional d'Integra, Cristina Correa.
Les persones amb discapacitat intel·lectual també segueixin el seu projecte de vida i dintre d'aquest projecte de vida és poder-se relacionar amb altres persones que no siguin les pròpies de la mateixa entitat, que normalment sol passar això, no? Que aquestes xarxes socials estan com molt tancades i sempre es relacionen amb la mateixa entitat o dintre del mateix territori. I per tant el que volem, no, és que aquestes xarxes s'expandeixi a diferents territoris.
L'aplicatiu compta amb la coordinació de professionals per donar suport adequat als seus usuaris. A més, la directora i psicòloga del Servei de Teràpia Ocupacional, Marta Tombes, explica que hi ha uns prerequisits per poder accedir-hi.
Un és el que hem dit, has d'estar vinculat a una entitat. Ha de tenir una persona, la persona ha de tenir un certificat de discapacitat, no pot haver-hi una persona que no el tingui, ser major d'edat, i has de complir aquest requisit d'aquest nivell, a nivell de coneixements, no? I de comprensió, i està com molt, molt ben estructurat.
Tombes diu que l'aplicació ajudarà a trencar tabús i avançar amb la inclusió de persones amb diversitat funcional.
Descobrint els detalls de Dinder, aquest aplicatiu que ara arriba a la Garrotxa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 26 de març de 2025. Més informació, com sempre, a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Lot, Facebook, Twitter i a Instagram. Més informació a l'antena del 98.1 FM i també de radiolot.cat a partir de les 3. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.